A punt, avui, el professor Anguera. I preguntareu al professor Anguera si avui som precisament dimecres. Doncs sí, l'hem convidat al programa de manera excepcional en dimecres perquè ens parli de la declaració de la renda. Ja heu fet la declaració de la renda. Sabeu exactament quines novetats contempla? És el moment de l'informe econòmic del professor Josep Anguera. Professor, què tal? Bon dia i bona hora.
Bon dia, què tal?
Ja ha fet la declaració de renda o no?
No, ja sóc d'aquests tocatardans que sempre vaig a l'últim moment. Jo ja ho faré i, bueno, doncs ho faig, sí, sempre ho faig dintre, però hi ha hagut dies que allò quan s'havia de pagar, perdó per la discreció personal, però perquè vegis, quan s'havia fer-ho per internet i algun any m'havia passat. Però vaja, ja estic mirant de com va tot plegat, això és veritat.
Molt bé, de fet ha canviat molt tot el tema de la declaració de la renda des d'aquelles èpoques en què un era més viu que l'altre i tothom intentava, no direm estafar, però sí amagar el que podia. Ara això ja és cada vegada més difícil, no?
Sí, perquè bueno, tots els països mediterranis sembla que allò de que si ho declares tot ets que ets tonto, no?
Exacte.
Hi ha una moral una mica així suvedeta. En canvi, notes una diferència a mesura que vas pujant de paral·lels cap al nord, que hi ha llocs, no? Sobretot els escandinaus, que vaja, hi paguen molt més que nosaltres, però ells, com que són molt conscients del que reben i que si no hi hagués de tothom contribuint, doncs ells rebarien menys, doncs no només no ho amaguen, sinó que amagar-ho està mal vist, o sigui, no hi ha ningú que hi ha a la barra del bar, jo, no, perquè aquesta vegada jo no he declarat no sé què i a veure si m'enganxa. No, si fas una declaració d'aquest tipus, et miren malament i et diuen, però tu de què vas? Vull dir que sí, són diferents persones. Per tant, aquí l'Agència Tributària, el Ministeri d'Hisenda, doncs reacciona i va intentant, com per exemple amb el tema dels vísums. Clar,
sí.
Perquè, vull dir que això, clar, abans, això és relativament nou, però és clar, el 2022 ja estava plenament implantat.
Ara en parlarem,
Sí, perquè... però és el que deies tu, que es van afinant els sistemes de detecció.
El que passa és que la picaresca ja és una qüestió més cultural, no, professor?
Sí, ja dic cultural, o sigui, de societat. Vull dir, un que defraudi i així fent o forçant la norma està ben vist. Diu, mira, aquest és un insolidari i fer que hi hagi menys ingressos dels necessaris per atendre les necessitats socials que en són moltes i que no anem a reduir-les, sinó que tal com estan en la cosa, vull dir que cada vegada hi ha més necessitats.
Fins al 30 de juny, gairebé 22 milions de contribuents han de presentar la declaració de la renda corresponent al 2022. En definitiva, que hem de passar comptes amb l'Estat sobre el nostre patrimoni acumulat durant l'any anterior. Són els que hagin cobrat més de 22.000 euros l'any o bé 14.000 si han tingut més d'un pagador. Hi ha algunes dates que són a recordar. A partir de l'11 d'abril, és a dir, ja des d'aquesta setmana, es pot demanar l'esborrany i presentar la declaració per internet. 5 de maig es pot fer la declaració per telèfon. 1 de juny, atenció presencial a les oficines, 30 de juny, últim dia per presentar la declaració. Jo no em vull imaginar una declaració de renda per telèfon. Com deu ser això, professor?
Sí, doncs mira, cada vegada, com que el mòbil sembla ja un òrgan intern del cos humà i, diguéssim, cada vegada hi ha més gent, sobretot els joves, però no només. Que el fem servir moltíssim, doncs Hisenda doncs, ha fet aquest sistema que a vegades també, inclús per pagar impostos així municipals, o multes, diferents administracions que tenim al nostre país, milloren molt els sistemes de per terra, mar i aire. Abans era allò que s'havia de posar dins d'un sobre i enviar, no? O fer xecs o fer transferències bancàries, i queda immediatament pagada aquella multa o aquell impost o aquella taxa. I així és. I per tant, també l'impost sobre la renda de les persones físiques, doncs també és així, o sigui que realment això funciona.
Professor Anguera, d'entrada, un aspecte important són aquests 22.000 euros com a mínim que hem de guanyar bruts per començar ja a fer la declaració de la renda. Si com a mínim guanyem aquests 22.000 euros ja estem obligats a fer-la, no?
Exacte, estem obligats a fer-la, la qual encara que no els guanyis també pots fer-la. Vull dir que això és una obligació, però no és allò de dir, si no els arribes no l'has de fer. No, la pots fer perquè pot ser que et surti negativa, i sempre i quan sigui un sol pagador el que t'ha fet aquests ingressos de 22.000. Ara, perquè si resulta que són més d'un pagador d'alguna empresa o d'alguna administració pública que reps alguna ajuda, podem parlar després, doncs llavors sí que estàs obligat a fer la declaració, que pot sortir positiva o negativa, eh? O sigui, perquè la gent sempre es pensa que si fa la declaració és que haurà de pagar. No, i més amb aquests salaris tan baixos o aquests imports anuals tan petits, diguéssim, no? Pot ser perfectament que amb algú li hagin fet unes retencions i que aquestes retencions, a l'hora de comparar-les a el que s'ha de pagar, siguin superiors a la teva obligació de pagar. I, per tant, tens dret a demanar que et retornin els diners. Igual són 12 euros, però, bueno, són 12 euros teus, i que si no els declaves, se'ls quedarà Hisenda, que farà l'ús que cregui convenient.
Per tant, professor, aquella dita popular que diu, i valgui la redundància, que si tens més d'un pagador acabaràs pagant segur, això no sempre es compleix.
No. Evidentment, s'ha de mirar, perquè pot ser que les seves circumstàncies personals tinguin una sèrie de deduccions que facin que hagis de pagar, diguéssim, menys del que t'han deduït els teus pagadors, els teus empresaris o els teus beneficiaris, digue-li com vulgui, no? I que, per tant, tu, al fer aquest càlcul, que te'l fa automàticament el sistema, et digui, mira, vostè té dret a recuperar o té una declaració negativa de 25 euros amb 17 cèntims. I per tant aquests diners són teus perquè tu te'ls han retingut en espera de fer aquesta declaració, i si són teus te'ls pots reclamar. També pots no reclamar-los, però bueno, que cada un faci el que vulgui.
Són més de 22.000 euros a partir dels quals anuals i bruts hem de fer la declaració de la renda, i atenció perquè són també 14.000 si hem tingut més d'un pagador. Aquesta xifra dels 14.000 euros és important perquè aquí entra molta gent jove, professor.
Sí, que inclús també és possible que és que no se'n recordin, però per això és important mirar-se l'esborrany. Tothom, els joves, els grans, els molt grans, els mitjans, tothom és important, perquè igual mirant-ho arribes a la conclusió que hi falta alguna cosa de qualsevol tipus, no? I per tant, si són pagadors, aquests hauran fet la retenció i hauran comunicat a Hisenda i ingressat aquesta retenció. Per tant, Hisenda sap tots els teus pagadors, tota la gent per la qual has treballat, o si has rebut alguna ajuda encara és més, perquè és la pròpia administració, ho saben, i llavors doncs mirant-ho i allà en l'esborrany veuràs si la suma dels teus ingressos és més ingressos laborals, que és l'apartat primer que hi ha a la declaració, l'apartat A que se't diu, doncs si suma més de 14.000. I repeteixo, si suma més de 14.000, encara que sigui una xifra molt petita, perquè és la xifra de 1.000 euros al mes per 14 pagues, per entendre'ns, no? Que d'aquí surt la xifra de 14.000, doncs llavors, sumant tot, tal com has dit tu, doncs llavors sí que tens l'obligació de declarar.
Dèiem això dels joves perquè moltes vegades passa que els joves tenen ara una feineta aquí, una feineta allà, ara treballo 3 mesos aquí, treballo 3 mesos allà, o en tinc diverses a la vegada, o una temporada en tinc només una i després resulta que me'n venen 5. És a dir, aquesta volatilitat professional es pot fer perdre una mica el món de vista i que se'ns escapin aquests 14.000 euros. Hem de saber que si ja els hem guanyat, per tant, ho hem de declarar.
Oh, i per exemple, allò que també, no sé si te recordes, que ja fa molts anys aquells programes que t'ajudaven a canviar el cotxe antic si tenia més de 10 anys d'activitat.
Exacte.
Llavors, al començament la gent això deia, no, això, jo no he treballat per ningú i no és un ingrés, és un ingrés. I això ho dic, per exemple, perquè te recordes que ja havíem parlat aquí allò del bo cultural, que arriben doncs, els 400 euros, perquè la gent, la jove, faci consum de cultura, no? Doncs bé, els que hagin cobrat aquests 400 euros també són els ingressos d'un altre pagador, que és la pròpia administració pública, i que per tant s'han de sumar els altres ingressos de feines, que si has fet de monitor d'estiu, que si has fet de cambrer a les vacances, el que sigui, i tot suma, per tant, que no és només salaris, és qualsevol ingrés de qualsevol tipus de pagador, i ha d'arribar aquests, si arriba als 14.000, tornem a repetir, L'obligació és de declarar.
Per tant, professor, aquelles persones que han posat plaques solars el dia que els hi arribin les ajudes, les famoses ajudes que triguen tant, això també hauran de declarar-ho, evidentment.
Sí, sí, són uns ingressos. Clar. Sí, sí. Encara que, inclús, si són deduccions de l'IBI o així, doncs, esclar, és cèntims que no han de pagar a la declaració de l'impost de béns immobles, de la casa, per entendre'ns, no? I que l'Ajuntament, per afavorir que posi plaques fotovoltaiques al teulat o on sigui, doncs es retalla els ingressos. Però, de fet, ets tu que reps aquesta subvenció. Doncs això també ho has de declarar. Tot el que siguin ajudes, també. I fins a... Clar, m'imagino que si has instal·lat plaques als solars al teulat, difícilment tindràs uns ingressos de menys de 14.000 euros bruts, no? Perquè, clar, sembla una mica incompatible una cosa amb l'altra. Però, si passés, tota mena d'ajuda pública s'afegeix a la columna d'ingressos personals. I, per tant, doncs s'ha de declarar si sumen en total més de, repetim, 14.000 euros.
La declaració de renda d'aquest any ve amb algunes novetats. Una d'elles afecta els plans de pensions. Professor, què hi ha de nou?
Sí, bueno, els plans de pensions ja fa temps que són objecte de tributació, de deduccions de la tributació, no? O sigui que és allò que et diu, mira, si estalvies, això és una manera de fomentar l'estalvi, no? Si estalvies, et podràs treure una part d'estalvis si fas amb un pla de pensió oficial, oficial vull dir a la vista.
Ràdio Lot, el compàs dels èxits.
Privat, com se vol dir. I llavors, doncs, el dia després de jubilar-te, el dia que recuperis aquests diners, llavors hauràs de pagar. I, per tant, és una mica una translació cap endavant d'uns impostos i segurament també una reducció, perquè, clar, quan estiguis cobrant una pensió, segurament, amb molta probabilitat, serà menor que el teu sou. I, per tant, la base imposable serà aquells diners que hem passat cap al futur, el sumar-ho et donarà una xifra inferior i, per tant, el tipus de tipus impositiu serà més petit. Per tant, i això abans estava, ja dic, afavorit i hi havia una xifra important que et podies tu deduir. I ara això ho han retallat. Abans arribaven els 8.500 euros que et podies rebaixar de la base imposable i ara només són 1.500. Són 100.000 euros de diferència que vaja, és una xifra que diria, vaja, no sé, cada un que escolti el que vulgui, no, però és una xifra important i, per tant, gairebé podríem afirmar sense ser massa exagerats que han eliminat aquesta ajuda, aquest foment a fer plans de pensió.
La seva experiència, per què creu que el govern ha pres aquesta decisió?
Bé, el que sí és de que si ho fas a través de les empreses, si és una empresa que els seus treballadors els hi fa un pla de pensions privat, llavors sí que pots arribar als 8.500 euros de deducció de la base imposable. El per què està fent això, doncs no t'ho sabria massa dir, suposo que ja, potser ha pensat que ja la gent ha agafat prou tradició i coneixement del que són els plans de pensions i que no cal estimular-ho més. I per tant, doncs ja no cal estimular més, o els sembla que és suficient el nivell d'estalvi que fa la gent en general, de mitjana, doncs diuen, doncs és com qualsevol cosa, doncs si no cal fomentar-ho, doncs no cal fomentar-ho. I per tant són majors ingressos que té l'Estat, doncs, per atendre a la despesa pública.
També hi ha canvis en la deducció per maternitat, perquè fins ara només era per a les mares que treballaven i ara s'ha ampliat a les beneficiàries. També s'hi poden acollir les mares que estaven en un ERTO o les que estaven descansant en un contracte fix discontinu o les que cobraven per cessament de l'activitat perquè van haver de plegar com a conseqüència de la Covid.
Sí, això, en canvi, és millorar la base social d'aquesta deducció. I, per tant, això sí que és important, perquè tothom, els que sabien, les mares que sabien que passava això, doncs, clar, eren només les mares treballadores, no? I ara, doncs, hi ha mares de que es poden acollir aquesta deducció de l'impost de la renda per motius de maternitat, encara que, no, com dius tu, encara que no estiguin treballant, aquelles que, te'n recordes que vam parlar molt dels ERTOs, que per sort, doncs, això s'ha anat desapareixent, no? O aquelles persones que tenen un contracte fix discontinu, saps? Aquests que treballen, per exemple, això que hem parlat de monitors de colònies, sí, o que només treballen doncs, a l'estiu, doncs si estan en aquest període com una mare que es pot acollir a la deducció per maternitat, també ara ho podran fer, cosa que no feien fins al 22. O sigui, és a partir del 22, i mentre no ho treguin, que hi haurà aquesta ampliació de la base social de les mares que es poden acollir aquesta deducció.
Avui amb el professor Onguera estem fent una masterclass sobre les coses que hem de tenir en compte de cara a aquesta declaració de la renda del 2023 a l'informe econòmic, perquè la veritat és que porta algunes coses a tenir en compte que no s'havien contemplat fins ara, com per exemple aquesta de la maternitat, i és bo que fem aquest decàleg de coneixement. Professor, vostè abans parlava dels bons de 400 euros, el que en deien el bo cultural jove, que s'ha de declarar, ja ho hem dit. Però atenció, perquè aquelles persones que hagin rebut l'ajuda de 200 euros per persones amb ingressos baixos, que recordem-ho, el govern ho va vendre com una cosa molt social, ara també hauran de passar per caixa.
No necessàriament, hauran de... Sí, el que s'ha de fer és declarar-ho.
Clar.
Llavors, hauran de passar per caixa si fan la declaració i els hi surt positiva. Llavors, aquí estem una mica també allò que dèiem abans. Igual, aquestes persones, si són receptores d'aquesta ajuda, és que tenen uns ingressos molt petits. Però, esclar, si aquests ingressos petits no arriben als 14.000 i no hi afegeixen els 200 mensuals, igual sí que si els hi afegeixen passen de 14.000. Això és el mateix dels joves. Que diuen, bueno, això no, si això a mi m'ho han donat perquè m'ho gasti per anar al cinema, no? Com si això no fos un ingrés, sinó simplement un descompte, que ho és. Però a efectes fiscals és com un ingrés. Per tant, aquelles persones que, a més, moltes vegades són persones doncs, que tenen unes feines molt precàries i tenen sovint molt poca informació de les coses públiques i menys de la renda. O si pensen, jo amb el poc que cobro veig si he de fer una declaració de renda, no? Doncs bé, si volen saber exactament si l'han de fer, han de sumar els pocs ingressos que tenen, perquè si no, repeteixo, no són receptors d'aquesta ajuda, sumar-li els 200 euros que han fet cada mes i llavors veure si arriben o no arriben en els 14.000.
Abans també ho hem apuntat, el tema de l'eficiència energètica, això també s'ha de declarar, però cal que un professional faci un certificat.
Sí, clar, tu no pots dir, mira, he fet aquestes obres i tinc aquesta factura del paleta i per tant puc deduir-m'ho. Clar, perquè també aquí hi ha allò de la picaresca. De dir, bueno, igual tens un amic paleta que t'ha fet unes obres i bueno, tu et fa una factura una mica més gran, no? Encara que això t'obliga a pagar una mica més d'IVA. Però dius, bueno, doncs amb el que he de pagar d'IVA i amb el que em reduiré la renda, que tothom, bueno, hi ha gent per tot, doncs bé, has de pagar a un tècnic que estigui acreditat per poder fer aquesta... que certifiqui que tu has fet aquesta millora energètica en el teu domicili i a partir d'aquí, si tens aquests adjuntar, com a documentació adjunta, aquest certificat, que també te'l cobraran, evidentment, no? Per tant, això, cada persona ha de mirar si val la pena o no fer-ho.
I com queden els autònoms?
Ah, els autònoms també, aquí veus, tenen una mica de guany. Abans tenien una reducció dels ingressos per ser autònom, no? Se'n diu una reducció del rendiment fins al 5%, i ara els hi han augmentat 10 punts, o sigui que tindran per l'any 2022 la bona notícia de que hi haurà una reducció dels seus rendiments del 15%. I bueno, doncs són sentiments que alguns pobres ja els hi anirà la mà de bé. Dic pobres en el bon sentit de la paraula, no? Que em sap greu que a vegades s'ho estan passant molt malament una sèrie d'autònoms, altres no, doncs que sàpiguen que tots tindran aquest increment de la reducció, dels que ens estan escoltant, fins al 15% dels seus rendiments.
Si ara féssim un programa d'humor, professor, aquí posaríem un redoble de tambors, i fins i tot un pas doble, perquè ara arriba el gran tema que ha ocupat els titulars en aquesta declaració de renda del 2023. Què passa amb els bisums?
Ah, sí, els bisums, exacte. Clar, també, com que és una forma nova, doncs hi ha hagut persones que potser tenen uns ingressos jo diria, no sé, posa per cas un lloguer de local o d'un pis, de dir, escolta, no, a veure, no em facis transferències, que llavors les transferències me les controlaran, i llavors jo, clar, llavors hauré de declarar aquestes transferències, etc. No? Doncs bé, els bízums, siguéssim, s'han de declarar igual com si fos qualsevol ingrés, vull dir que, sobretot, a veure, hi ha un mínim, no? Vull dir que si fas pocs bízums o reps pocs bízums, no, però si reps bízums per sumats en tot l'any són 10.000 euros, tu els has de declarar i dir posar-los en el concepte que toqui. Si és per feina, si és per un lloguer, pel que sigui. I per tant, també tenir en compte que una altra cosa, perquè això moltes vegades, sobretot la gent jove, que va a fer un esmorzar o es prendre unes Coca-Coles o unes cerveses, paga un i els altres automàticament, com que gairebé viuen amb el mòbil a la mà, no només els joves, doncs aquests ràpidament fan bízums. La gent gran no té tanta facilitat amb això. Doncs bé, si és això, evidentment no cal fer la declaració. Però si són, si sumat tots els bízums de l'any, tu has tingut ingressos per sobre els 10.000 euros, estàs obligat a declarar.
Això és molt important també per a aquelles persones que han fet del bízum el seu, diguem-ne, modus operandi habitual, que segurament tots els oients en coneixeran algun. També atenció amb les vendes de segona mà per internet, perquè sembla que finalment Hisenda hi posa l'ull, tal i com de fet des de fa molt de temps ja anaven advertint. S'ha de tenir en compte que passarà el mateix que amb els bízums, amb les compres i vendes de segona mà que es facin en plataformes com Wallapop o Vinted. Haurem de dir el que hem comprat i el que ens ha costat i el que hi hem guanyat en conseqüència, professor.
Clar, moltes vegades has perdut, perquè és de segona mà, no? Aquestes plataformes, com Vinted o Wallapop, com has dit, doncs llavors és una reducció del teu capital, no? Del teu patrimoni. Però si tu has fet una venda que vas comprar com fos, o no sé, que ho has comprat el mateix Wallapop i tu vens perquè allò que tens hi ha molta demanda i te la vens per un preu superior al que l'has comprat, sigui on sigui on l'hagis comprat, doncs tu aquest increment patrimonial és com si tinguessis una acció i que la vas comprar a un preu i ara te l'has venut de qualsevol empresa i que hi has guanyat. La gent, tothom entén que si tu has fet una transacció de títols, d'accions, d'obligacions, del que sigui, i has guanyat aquest increment, aquest superàvit l'has de declarar. Però, esclar, això de Wallapop o Vinted o qualsevol altra plataforma doncs no deixa de ser una cosa nova. Però el fet és el mateix. Si tu has comprat a 10 i has venut a 11, n'has guanyat un. Doncs aquest un és un superàvit que vol dir que ets més ric per un, sigui un mil o un euro o el que sigui, no? Doncs aquest t'ha de declarar igual. Doncs ens haurem d'anar, a mesura que això és una cosa que va a més, doncs ens haurem d'anar acostumant a declarar-ho. Sí, sí. Mira, no. Bueno, també era una cosa, com has dit, no, Joel, que alguns ja pensàvem dir, bueno, i això no, quan se n'adonaran que per aquí hi ha una sèrie?
Clar,
allò que dèiem, Hisenda no és tonta, no? Ni molt menys.
Mira, em sembla que era el ministre Montoro que ja ho va advertir, això.
Imagina't els anys que... Sí. I això no ha anat a menys, sinó que ha anat a més.
Clar. Per tant... Professor, i què passarà amb les criptomonedes o amb aquelles persones que tenen criptomonedes?
Ui, també és un tema superinteressant, això que treus. Perquè, esclar, també... I de gent de tota edat, però també molt joves, que ens semblaria estrany, a algú li pot semblar estrany, que amb això de les criptomonedes s'hi van afegir però com si fossin brokers de Wall Street, molt, i últimament, doncs, esclar, alguns d'ells, o molts d'ells, han perdut perquè el preu d'alguna criptomoneda, una de les més famoses, doncs, ha baixat en picat, sobretot perquè algun personatge doncs, ha dit que tenia pèrdues, no? Doncs bé, si tens guanys amb les criptomonedes, per tant, és el mateix d'abans. Si has comprat a 10 i has venut a 11, o a 12, o a 100, o el que sigui, i tens un superàvit, l'has de declarar com una millora de la teva situació patrimonial. I, per tant, l'has d'afegir. Inclús en aquesta declaració del 22 han fet un apartat exclusiu per declarar els guanys en la venda de criptomonedes. Per tant, la gent que estigui en aquesta situació, que ho tingui en compte.
Que segurament és més, molta més de la que ens puguem imaginar. Alguna cosa més al voltant de la declaració de renda?
Doncs potser reincidir, recordar de que és bo que la gent es miri l'esborrany. Perquè també hi ha gent que per mandra, a vegades, doncs, mira l'esborrany i va clicant que sí, que sí, que sí, i ho envia. I podria ser que alguna despesa, per això també és bo, ara que ho tenim tot per internet, repassar els teus pagaments en el teu compte corrent per veure si hi ha algun pagament que ha fet que és deduïble. Per exemple, no sé, si estàs sindicat en algun dels sindicats i tu pagues quotes, o un partit polític, que això Hisenda no ho sap, doncs ho poses i et pot rebaixar mínimament, però pot rebaixar la teva base imposable. Per tant, recomano que la gent, si és a favor seu, no? Però segur que fa mandra aquestes coses, però són diners que tu et tens dret a deduir-te i que, si no, ho pagaràs sense necessitat. I, per tant, doncs, la gent faci el que vulgui.
Professor Josep Anguera, gràcies per aquest ampli informe econòmic. Avui has relacionat i dedicat de forma exclusiva a la declaració de la renda del 2023. Una abraçada gran i fins la setmana vinent.
A reveure.